Bon dia a l'alcalde de Montagut i Oix. Lluís Abel diu que el pla especial de l'Alta Garrotxa és necessari i ha de ser àgil i adaptable.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
El pla, òbviament, depèn de quina mirada te'l llegeixis, pot ser molt restrictiu o poc restrictiu. Jo crec que segurament i la sequera poder ens ha provocat situacions que poder no contempla el pla, per exemple, tales d'arbres o massa forestal que s'està morint. Aleshores, jo crec que aquest pla el que s'hauria de buscar és que pogués tenir una que fos àgil d'adaptar-se una mica a les circumstàncies, però crec personalment que d'aquest pla hi ha moltes coses que es poden aprofitar.
Són declaracions a Lluís Abel al programa d'Olot Televisió. Alcalde Respon fa una setmana referent al pla especial de l'Alta Garrotxa, que a banda d'afegir-hi aquests qualificatius diu que ha d'incloure accions per combatre problemàtiques com escoltàvem, com la sequera o la gestió forestal. Com bé explicàvem, ho ha dit en una entrevista al programa l'alcalde Respon, setmanes després de conèixer-se que el pla especial de l'Alta Garrotxa estava als tribunals. En aquest informatiu en coneixerem més detalls. Abans també repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 8 d'abril de 2024.
El dia en 4 minuts.
Colònies assequibles per a nens i nenes d'entre 8 i 12 anys. L'Ajuntament d'Olot impulsa una nova edició del Primavera a la Natura que es durà a terme pel Pont de Maig. Renovar el complet el contingut de l'espai cràter en un període d'entre 10 i 15 anys. Aquest és l'objectiu dels seus responsables per tal de fer-lo el màxim atractiu possible. Fa uns dies s'ha estrenat un nou videomapping. Udalbac presenta 6 activitats pel cultura als Afores 2024. Destaquen concerts de música clàssica, però també hi ha tallers de pintura i rutes de senderisme. El cultura als Afores és tan sols una part de totes les activitats que organitza l'associació per recuperar la memòria de la Vall del Bac. Imma Puigcorbé presenta Vaques, un llibre que narra relats reals que reflecteixen la tendresa i les dificultats de la vida rural. Aquest llibre forma part d'un projecte que va començar fa 2 anys. El foc aterra amb força a Olot, el duel a Xupluc, que ha protagonitzat una ballada oberta al públic a la plaça Major aquest dissabte. El grup ha remarcat la recent incursió de la música electrònica. En esports, la Unió Esportiva Olot va per feina i goleja la Rapidenca per 4-0. Jubi, Perona, Mar Mas i Ufana van marcar els gols olotins, que segueixen amb 12 punts a marge respecte a l'Hospitalet, quan només en queden 18 en joc. Qui també va fer la feina va ser l'hoquei Olot, que va guanyar Tordera i va certificar així la permanència a l'hoquei plata. Els olotins van superar el Club Petit Tordera per 4-6 en un partit d'un rim alt. Després d'un mes d'aturada, els Amic i Ràfols sempre van anar per davant del marcador. En tenis taula també bones notícies, perquè el Club Tenis Taula Olot va guanyar Alacant i va deixar la salvació vista per sentència. 2 punts a Pinho i Esmudenco van regalar una victòria vital a l'Olot per allunyar-se 4 punts del descens.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Pere Aragonès defensa al Senat l'amnistia, el finançament singular i un referèndum. El president de la Generalitat critica l'autoritarisme de l'Estat i l'insta a seduir Catalunya democràticament i no per la imposició. Per la seva banda, el Partit Popular diu que l'amnistia suposa la humiliació de l'Estat i PSOE, Esquerra i Junts l'acusen de fer ús partidista al Senat. Ho ha dit tot plegat el partit en el marc de la discussió i el debat entre Pere Aragonès i Ayuso a la Comissió General de les Comunitats Autònomes. 2 detinguts per robar motos i guanyar més de 160.000 5.000 euros venent-les a peces. Els dos homes robaven les motos en aparcaments públics de Barcelona i les traslladaven a un traster Cornellà de Llobregat on les desballestaven. Les vendes a les grans superfícies pugen un 5,8% al mes de febrer respecte al mateix mes del 2023. L'IDESCAT justifica la pujada per l'augment dels productes d'alimentació i la resta de productes. A la pàgina internacional, l'Observatori Copernicus alerta de l'augment d'episodis de pols sahariana pel clima més càlid a Europa els últims dies. Els experts constaten una degradació de la qualitat de l'aire en diversos països, coincidint amb l'episodi actual. I prop de 100 morts en un naufragi a Mozambic quan fugien del pitjor brot de còlera en 25 anys. Les víctimes, moltes d'elles infants, intentaven abandonar el continent en un petit pesquer sobrecarregat.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps respecte al cap de setmana pràcticament no canviarà, tot i cada dia baixa 2, 3 o 4 graus la temperatura. Per tant, no farà tanta calor. Es va arribar, per exemple, als 26 graus a Vilanova de Sau, 25 graus a Orís, al nord d'Osona, 24 a Vic, 23 a Olot, i bé, a mitjanit sorprenia la temperatura de Das a la Cerdanya amb 19 graus, Núria 2.000 metres, 9 graus positius. Per tant, la nit no serà gaire freda, mínimes de 8-10 a l'interior, 10-12 cap a la costa, però novament amb molta humitat, boirina i bancs de boira ran de mar. Independentment, continua aquesta pols amb suspensió que ens ha acompanyat el cap de setmana, especialment ahir. Per tant, tenim aquesta calitxa, aquesta pols africana que marxarà la propera nit. Dia mig ennuvolat, mig enterbolit, i a la nit pot caure algun ruixat al Pirineu. Un front, un canvi de temps important pel que fa a temperatura, notarem un canvi molt, molt destacable, arribarà la propera matinada. Per tant, dimarts, demà, canvi de temps, front fred, atlàntic, pluja neta, cauran xàfecs, alguna tempesta a la tarda, localment amb calamarsa, i la temperatura a l'interior baixarà entre 5 i 10 graus, baixarà 4 graus a la costa, i al Pirineu la temperatura podria baixar 14 o 15 graus. Realment farà fred demà i la matinada de dimecres. Destaquem doncs aquesta tornada a l'ambient d'hivern. La cota de neu aquesta nit començarà molt alta, més de 2.500 metres, però demà al matí i migdia ja pot baixar cap als 1.700-1.800 metres. En definitiva, canvi de temps, canvi d'aires, tornarà la tramuntana i el cel ben net de cara a demà.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 8 d'abril de 2024 a l'antena de Ràdio Olot. Avui comencem parlant de l'alcalde de Montagut i Oix, Lluís Abel, que diu que el pla especial de l'Alta Garrotxa és necessari, cal que sigui àgil i adaptable i alhora que inclogui accions per combatre problemàtiques actuals com la sequera o la gestió forestal. Ho ha explicat tot plegat en una entrevista al programa L'alcalde respon a la televisió setmanes després de conèixer que el pla especial de l'Alta Garrotxa estava als tribunals. Ens dona tots els detalls al nostre company Gerard Puigdemont.
L'alcalde de Montagut i Oix, Lluís Abel, també ha donat el seu punt de vista a la situació judicial en què es troba el pla especial de l'Alta Garrotxa. Abel diu que el pla és necessari pel territori, que fa falta un element per regular l'espai natural i actituds incíviques, però també per garantir que la gent que viu al territori hi pugui continuar vivint. També diu, però, que el pla actual no contempla qüestions imprescindibles a gestionar l'actualitat i que es podrien fer algunes modificacions al document.
El pla, òbviament, depèn de quina mirada te'l llegeixis, pot ser molt restrictiu o poc restrictiu. Jo crec que segurament, i la sequera potser ens ha provocat situacions que potser no contempla el pla, per exemple, tales d'arbres o massa forestal que s'està morint, aleshores jo crec que aquest pla el que s'hauria de buscar és que pogués tenir una que fos àgil d'adaptar-se una mica a les circumstàncies, però crec personalment que d'aquest pla hi ha moltes coses que es poden aprofitar.
Lluís Abel confia en la feina que es fa des del Consorci de l'Alta Garrotxa i valora que es mostrin oberts a parlar amb tots els agents, però adverteix que, en definitiva, les decisions finals sobre el pla les acaba prenent la Generalitat.
No oblidem, però, que el Consorci de l'Alta Garrotxa, el 51% de governança, de poder de governança, està en mans de la Generalitat de Catalunya. Per tant, crec que és bo recordar que no tot ho podem decidir els alcaldes que estem representats en el plenari, ni l'equip directiu del Consorci, ni el president. Vull dir que crec que és fonamental una comunicació amb els agents, si també tenen la sensació que no estan representats.
L'alcalde de Montagut i Oix posa en dubte les intencions de la Generalitat en el sentit econòmic i de dotacions econòmiques al pla. Aquesta és, diu, la clau perquè el pla especial de l'Alta Garrotxa serveixi, posar-hi diners.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. Colònies assequibles per a nens i nenes d'entre 8 i 12 anys. L'Ajuntament d'Olot impulsa una nova edició del Primavera a la Natura que es durà a terme pel pont del mes de maig. El preu és de 75 euros i inclou l'estada, els àpats i també totes les activitats programades per a UAC.
L'Ajuntament d'Olot presenta una nova edició de les colònies Primavera a la Natura. Aquest programa està pensat per a nens d'entre 8 i 12 anys i els ofereix la possibilitat de gaudir de l'aire lliure i un seguit d'activitats. Aquest any es desplacen fins a Mieres per visitar el Mas Xalió. En dona més detalls la coordinadora del Pla Educatiu d'Entorn d'Olot, Estel Muntada.
Sempre busquem que sigui una casa en un entorn natural i en un paisatge, per això és Colònies de la Natura. Fan activitats culturals i fan activitats a la natura, la programació ens la fan arribar una setmaneta abans o així, llavors fem una reunió de famílies per explicar a totes les famílies de la mainada que ve quina serà la programació, per conèixer una mica monitores i monitors, que els agrada molt veure quines cares fan la gent que estaran amb la seva mainada.
Les colònies de primavera a la natura es faran del 3 al 5 de maig i tindran un preu de 75 euros per participant. A més, es poden fer descomptes per facilitar l'accés a totes les famílies.
Els preus són molt populars, són 75 euros la tarifa general, diguéssim, i si són famílies monoparentals o família nombrosa són 35. A més, hi ha, en aquest cas, hi ha una tarifa que en diem altres, una tarifa que va en funció d'una baremació que fan educadores de Consorci d'Acció Social. Per tant, si hi ha famílies que ni no poden assumir els 75 i no poden assumir els 35, doncs se'ls fa una tarifa en funció de la seva renda i en funció de la seva situació socioeconòmica.
Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer tant en línia com presencialment. Per més detalls, visiteu la pàgina web de l'Ajuntament d'Olot.
En matèria també educativa, renovar el complet el contingut d'Espai Cràter en un període d'entre 10 i 15 anys. Aquest és el gran objectiu dels seus responsables, per tal de fer-ho el màxim atractiu possible. Aquests dies, tothom qui visita Espai Cràter pot veure-hi un videomapping on s'explica amb tota mena de detalls com va sortir el volcà Puig del Roser. Es tracta de la nova proposta tecnològica que es farà arribar a la sala expositiva aquest any. La segona serà un cub immersiu a partir del mes d'agost.
El volcà Puig del Roser va ser format a partir d'una fissura generada per l'erupció del volcà Montsacopa, similar a altres casos volcànics com el de la Palma o les darreres erupcions d'Islàndia. Des de fa uns dies, Espai Cràter ha incorporat un nou videomapping que permet descobrir com es va originar de manera detallada el volcà Puig del Roser i fins i tot com hi va intervenir l'aigua, donat que la zona volcànica de la Garrotxa es troba sota importants aqüífers. El videomapping és la novetat expositiva que proposa l'equipament aquest any, però no serà l'única, ja que pel mes d'agost també tindran un cub immersiu. En parla Xavi Cullell, director de l'Espai Cràter.
L'objectiu d'aquesta sala és convertir-la en una sala d'exposició temporal de llarga durada o permanent de curta durada, amb la idea de que cada 2-3 anys hi pugui succeir doncs, algun fenomen com aquest videomapping, o també doncs, un dels objectius que tenim per aquest any és poder desenvolupar aquest cub immersiu que ja hem anat explicant una mica, que farem aquesta nova experiència immersiva. L'objectiu és cada 2-3 anys poder fer doncs, algun element d'aquests nous, innovador, que doncs, en 10-15 anys haguem pogut renovar doncs, tota la sala.
Des del primer dia, un dels objectius d'Espai Cràter ha estat anar renovant de manera gradual el seu contingut, sempre anant de la mà amb la tecnologia. Segons el director de l'equipament, la tecnologia avança de pressa, però de vegades costa que aquesta tecnologia es traslladi a les exposicions o al públic general. Diu també que l'Espai Cràter està a l'última tecnològicament parlant.
Les innovacions tecnològiques que a vegades veiem al mobile o que a vegades veiem a l'ICE o en aquestes fires que són molt interessants, tarden 4, 5, 6 anys a vegades a arribar a les sales expositives i a l'usuari general. No? Nosaltres considerem que estem en primera línia encara a nivell d'innovació tecnològica de les sales expositives. L'experiència immersiva del Cub Immersiu era una de les experiències, per exemple, interessants en el mobile aquest any i, per tant, doncs, considerem que encara estem en aquesta primera línia. No?
Per fer el nou videomapping s'ha comptat amb experts del CSIC i Geociències Barcelona. Ha costat uns 35.000 euros i un 63% del total s'ha pagat gràcies a subvencions.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
En matèria cultural, Udelbach presenta 6 activitats pel Cultura als Afores 2024. Destaquen concerts de música clàssica, però també hi ha tallers de pintura i rutes de senderisme. El Cultura als Afores és tan sols una part de totes les activitats que organitza l'associació per recuperar la memòria i així revalorar la Vall del Bac.
Udelbach és un projecte cultural que va sorgir amb l'objectiu de revaloritzar la Vall del Bac. Aquesta iniciativa engloba diverses branques, incloent residències de creació i treballs documentals. Entre aquestes propostes destaquen les activitats vinculades al Cultura als Afores, un programa d'activitats concebudes per ser realitzades en format reduïts i amb respecte pel medi ambient. Aquestes activitats van des de caminades amb espectacle fins a concerts amb música clàssica en llocs en els quals no és habitual. En dona més detalls un dels impulsors del projecte, Pau Marcos.
Per nosaltres, primer, el projecte aquest està molt vinculat al lloc, que és un espai de vida, un espai que estimem i que ens agrada compartir, i vincular-ho al lloc vol dir també intentar que les propostes que es facin o les trobades que hi hagi allà d'alguna manera arrelin o dialoguin amb l'espai que ens acull. I aquesta manera de dialogar pot ser, doncs, com amb l'activitat de la polígala, doncs, coneixent una mica millor l'entorn que tenim, pot ser dialogant amb la tradició oral, en l'espectacle Peülles també es recullen coses que tenen una part d'història però una part de patrimoni immaterial, una part d'imaginari popular també que desenvolupem, i entenem això que cultura no és només un espectacle o un concert, sinó que totes aquestes maneres que tenim de relacionar-nos en formen part.
A més, paral·lelament al Cultura als Afores, des de l'associació Udelbach s'estan enregistrant converses amb veïns autòctons de la zona per conèixer el passat de la Vall d'en Bac i entendre-la millor.
Des dels veïns més propers fins a gent que era capaç de desplaçar-se hores, diguéssim, per venir a conèixer aquest espai, a descobrir les propostes i a viure-ho de prop. Ja el primer any vam tenir una bona resposta i una cosa molt bonica és que hi ha com una certa fidelitat també, de gent que ha vingut repeteix i repeteix, i això ens dona ànims perquè, bueno, entenem que la gent que ve s'hi sent a gust i descobreix alguna cosa que té valor, i a més d'alguna manera generem una mica de comunitat, a més de fer propostes culturals, diguéssim.
Cal tenir en compte que les activitats que formen part del programa Cultura als Afores tenen places limitades i s'ha de fer una reserva prèvia. Tota la informació necessària es pot consultar al portal web de l'associació Udelbach.
Qui també ha estat protagonista aquest cap de setmana a casa nostra ha estat el Folk, que ha aterrat amb força a Olot. El duet Aixopluc ha protagonitzat una ballada oberta al públic a la plaça Major aquest dissabte. El grup ha remarcat la recent incursió de la música electrònica dins el gènere del folk i assegura que cada vegada té més força dins el panorama musical. Guillem Guardiola.
L'entitat O Folk havia organitzat aquest dissabte una ballada oberta al públic a la plaça Major d'Olot amb el concert del grup vegenc Aixopluc, i les expectatives s'han complert. amb dos exalumnes del Conservatori Municipal de Música de Manresa, Caral Valls al violí i Joel Díaz al piano i l'acordió, el duet ha evidenciat que el folk és un gènere clarament en auge a casa nostra. Com gairebé tots els gèneres, aquest també ha hagut de sotmetre's a una constant renovació els darrers anys. En aquest sentit, la membre del duet Caral Valls ha destacat la penetració de la música electrònica dins el gènere, això sí, sempre conservant els pilars del ball folk.
De tots els gèneres no ho sé, però sí que és veritat que en la música folk està passant ja per tota Europa, que comencen a haver-hi doncs, també aquests elements, loops, bases electròniques, una mica de... Perquè si, en realitat si volem que visqui, ho hem de fer que sigui actual, no?
I,
exacte. I aprofitant també totes les possibilitats que tenen els instruments, doncs per què no sumar-nos cap aquí?
Això Pluc es considera un duet íntim perquè intenta fer una música propera que, sobretot, es fa palesa en les peces tranquil·les. Els membres ho equiparen a la música de cambra. Joel Díaz, piano i acordió del grup, ha celebrat l'auge del folk a casa nostra i ha assegurat que cada vegada tenen a l'abast espais de més qualitat per ensenyar la seva música.
Creixen molt perquè estan sortint festivals molt potents, hi ha moltes iniciatives. De fet, ara comença a costar decidir on vas el cap de setmana a ballar, inclús propostes que se solapen, i a vegades, abans, fa uns anys, potser era més una cosa de cada 15 dies podies anar a fer alguna cosa, i cada cop hi ha més, i a més és, per mi és molt interessant perquè és una, sempre és una oferta que està descentralitzada, vull dir que pots anar a ballar a Olot, que pots anar a ballar a Vic, que pots anar a ballar a Barcelona.
La plaça Major d'Olot ha acollit aquest dissabte a la tarda el concert de folk ofert pel duet Aixopluc, on s'han pogut escoltar peces que exploren sonoritats provenents de diferents estils que formen part del seu bagatge, des de danses catalanes com el Ball Pla fins a danses nacionals i europees.
I Imma Puig Corbé ha presentat Vaques, un llibre que narra relats reals que reflecteixen la tendresa i les dificultats de la vida rural. Aquest llibre forma part d'un projecte que va començar fa 2 anys i ofereix així una mirada profunda dels reptes que comporta ser pagesa i també veterinària rural.
Després de ser una de les cares visibles del moviment Revolta Pagesa, Imma Puig Corbé ha presentat el seu nou llibre Vaques, una obra que narra diferents històries viscudes per l'autora en el món de la pagesia i veterinària rural.
Peripècies d'una veterinària rural i una veterinària rural que està especialitzada en vaques. I després, bueno, jo crec que és un llibre de sentiment, d'emocions, de riure, de fins i tot de plorar, no? Una mica el dia a dia d'aquests veterinaris rurals.
Segons explica Puig Corbé, els pagesos acostumen a no tenir horaris i un pagès que alhora és veterinari rural, menys.
Són animals, 24 hores al dia poden necessitar un veterinari, per tant, nosaltres treballem moltes hores i també els caps de setmana, evidentment, els festius, i hi ha històries en aquest llibre de les 3 de la matinada a la Cerdanya, com en dies festius de caps de setmana, com dia entre setmana normal i corrent.
El que sí assegura l'autora del llibre Vaques és que si aquest llibre serveix perquè més dones considerin el món rural com a una sortida professional viable, haurà fet una bona feina.
Home, doncs tant de bo. Si això, aquest llibre serveix perquè altres noies es vulguin dedicar al final a la veterinària rural, doncs serà una gran notícia. Em sona molt gros, no?, ser un referent, però sí que ajudar a visibilitzar aquesta professió i que algú l'estimi, doncs jo crec que si podem arribar a que alguna o dues persones arribin a ser veterinaris rurals perquè llegeixen aquest llibre, doncs jo estaré super satisfeta.
El llibre Vaques es va publicar aquest febrer i aquest divendres s'ha presentat a la llibreria Isop d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns, cap de setmana de triplet de victòries, tant en futbol com en hoquei, com també en tenis taula. Comencem parlant de futbol, de la mà de la Unió Esportiva Olot, que va per feina i va golejar aquest diumenge la Rapitenca per 4-0. Jove i Perone van avançar els olotins amb 2 gols abans del minut 3. Marc Mas va ampliar distàncies a la mitja hora de joc i Ufano a la segona meitat va arrodonir la festa a l'estadi municipal. L'Olot manté així els 12 punts d'avantatge respecte de l'Hospitalet quan en queden només 18 en joc. David Planella.
La Unió Esportiva Olot continua caminant en pas ferm direcció Segona Federació. Els olotins volen celebrar el títol i l'ascens el més aviat possible i així ho van demostrar ahir a la tarda a l'estadi municipal. Van anar per feina i en 41 segons ja havien marcat el primer gol. Va ser obra de Jubi, que va fer de migcampista i va sorprendre la defensa rival trencant línies i entrant tot sola dins l'àrea per enviar al fons de la xarxa una pilota de Blázquez. La defensa de la Rapitenca va ser molt vulnerable i l'Olot la va tornar a superar quan encara no s'havien jugat 3 minuts. Va ser gràcies a una rematada de cap de Bruno Perone, sol a l'àrea petita. El tècnic Pedro Dolera posa en valor el gran començament de partit i l'actitud dels seus jugadors.
Aquí ningú pararà. Crec que va ser el dimecres la primera xerrada de l'entreno, ja va anar per aquí, que el que vulgui ja festejar que encara no han fet res, pues que se'n vagi, que deixi ja l'equip, que se li pagarà igual i que gràcies per tot i que l'estimarem tota la vida. Vull dir, però els que estiguin aquí, mentre jo sigui l'entrenador, fins l'últim dia, partit a partit a muerte.
L'Olot de seguida guanyava 2-0, però no es va quedar aquí. Va tenir més gana i a la mitja hora de joc el seu pitxitxi, Marc Mas, es va afegir a la festa marcant el tercer gol a passada de Pedro del Campo dins l'àrea. Va ser un gol clau, sobretot perquè va destrossar les esperances d'una rapitenca que poc abans havia tingut dues oportunitats clares, una rematada de Mario al pal i una ocasió de Titi sol davant d'un Mourín que li va negar el gol.
Perquè és un resultat molt raro aquest del 2-0, te fan un gol i sembla que l'equip que marca es ve dalt i clar, i tornem a dir, és que ells estan jugant la permanència i bueno, vull dir, han vingut amb una idea i de cop i voltes tot s'ha anat a orris, no? Però ja dic, això és mèrit de l'equip, de voler fer les coses, crec que hem estat seriosos.
A la segona meitat el partit ja estava vist per sentència. L'Olot va reduir la marxa, però va continuar creant oportunitats a la porteria de Dan Reverter i qui va marcar va ser Pablo Ufano. Acabat de sortir de la banqueta, a la recta final el davanter va fer un bon gol que va significar el 4-0 definitiu. 4 gols i quarta victòria consecutiva de l'Olot, que ahir va jugar sabent que l'Hospitalet havia guanyat el torn al migdia. Això vol dir que els olotins mantenen els 12 punts de marge en el lideratge. Només en falten 18 perquè s'acabi la Lliga i el títol i l'ascens són a tocar. Dolera fa números.
Ara en falten 7 punts, vale? 6 virtuals perquè els hi portem 9 gols a l'Ofi, amb la qual cosa pues és el que hem de fer. Vull dir, queden 18, el diumenge anem a un camp molt i molt difícil on normalment per les necessitats d'ells i pel nivell del club és un camp on podem perdre i hem d'estar preparats, per això era molt important guanyar avui.
Diumenge que ve, a les 5 de la tarda, l'Olot jugarà al camp del Reus, un dels molts equips que estan immersos en la lluita per entrar al play-off.
De la victòria de la Unió Esportiva Olot passem a parlar de la victòria i alhora salvació de l'hoquei Olot, que va guanyar aquest diumenge a Tordera i així va certificar la permanència a l'hoquei Lliga Plata. Els olotins van superar el Club Petit Tordera per 4-6 en un partit d'un ritme alt després d'un mes d'aturada. Els amics i Ràfols sempre van anar per davant del marcador. A la segona meitat, els locals es van aproximar fins a dues ocasions a un gol, però la victòria va marxar cap a la Garrotxa. Amb aquests 3 punts, l'hoquei Olot s'assegura per quarta temporada consecutiva la seva presència a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal. L'hoquei Olot seguirà un any més a l'hoquei Lliga Plata. No és ni la primera ni la segona vegada que, per sort, us expliquem aquesta notícia, sinó que ja és la tercera. El conjunt olotí ha certificat matemàticament aquest diumenge la seva presència una temporada més a la segona màxima categoria d'Espanya d'hoquei patins. Ho ha fet a Tordera en una pista complicada i davant un rival que no s'ha rendit fàcilment. El partit ha començat de la millor manera per l'hoquei Olot amb el gol de Joel Pagès al minut 2:30. El jove jugador del planter va jugar aquest diumenge poc més de 5 minuts i va ser l'autèntic perill de l'equip durant els primers compassos de partit. L'efectivitat va ser la tònica de la primera meitat d'un hoquei Olot que, quan jugava amb un jugador menys, va marcar el segon gràcies a una acció de Daniel Mangas. A l'equador del primer temps, Eric Elias retallaria distàncies pel Tordera amb l'1-2, però l'hoquei Olot no volia perdre el tren de la victòria i Marc Prat anotaria l'1-3 en una acció des de darrere la porteria. Abans del descans, Tomàs Mercè ampliaria distàncies amb el quart gol. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Està un any més a hoquei Plata. És els que portem molts anys al club sabem que dir això sembla fàcil, però que no ho és. una categoria super exigent i per quart any hi estarem, per tant...
A la represa, gols i emoció fins al final. El Tordera va retallar distàncies marcant 3 gols a la segona meitat, on entremig Ferran Sacrés va anotar el que llavors era el 3-5 des de la falta directa. Nico Torres, Eric Elias i Pablo Torres van ser els golejadors dels locals que van arriscar a la part final i van veure com Aniel Mangas marcaria el 4-6 definitiu a porteria buida.
Hi ha hagut algunes faltes, alguns penals d'aquests que sabem que et poden pitar en pistes així, i ho hem sabut controlar bé, i ens ha faltat a la segona part per no patir doncs, aquestes contres claríssimes a doncs, aconseguir gol. Però bueno, a vegades això passa i el més important és que hem sumat els 3 punts.
Nervis. Luqui Olot va sumar la segona victòria fora de casa la temporada i que li ha servit per assegurar-se el bitllet per un nou curs a la categoria de plata. Serà ja la quarta, números que demostren la consolidació d'un projecte i un club que seguirà portant el nom d'Olot i la Garrotxa arreu d'Espanya. I per tancar la carpeta esportiva d'aquest dilluns també ho fem amb victòria del Club Tenis Taula Olot, que va guanyar l'Alacant i va deixar la salvació vista per sentència guanyant per 4-1. 2 punts a Pinyo i Esmudenko van relar una victòria vital a Olot per allunyar-se. 4 punts al descens. Els olotins reben el Pontevedra d'aquí a 2 setmanes.
Alleujament. Això és el que segurament han sentit els 3 jugadors del Club Tenis Taula Olot que aquest dissabte han sumat una victòria de molt de mèrit a la sala José Jaime Murcia d'Alacant. Una victòria que els allunya a 4 punts del descens quan només en queden 6 per jugar i que assegura pràcticament la permanència a la Superdivisió. Tot i no ser un partit senzill de disputar, els olotins han arrencat el maig amb molta força. Diego Pinyo li ha clavat un 1-3 a un dels puntals dels valencians, Diego Lillo. Esmudenko ha deixat sense opcions Marc Miró i el partit s'ha decantat ben aviat pels de fora. El japonès Haruki Michihiro ha posat una mica d'emoció al duel derrotant Arnau Pons, que aquest dissabte s'ha quedat sense sumar contra l'Alacant. Amb l'1-2 a l'Electrònic s'ha repetit la màgia del principi. Esmudenko ha tombat Diego Lillo, tot i que li ha costat a l'ucraïnès, que l'ha sentenciat amb un contundent 3-11 en el 5è i definitiu joc. Diego Pinyo ha sigut més fort que Michihiro i ha col·locat l'1-4 definitiu al marcador. La victòria fa respirar tranquil a un Olot que s'ha colat a la 6a posició de la classificació. Amb la plena lluita per entrar a Europa, els olotins rebran el Pontevedra d'aquí a 2 setmanes al Pavelló d'Esports, un Pontevedra que no arribarà del tot fresc al duel. Els gallecs hauran jugat només 3 dies abans contra el líder, el Priego, abans de visitar l'Olot.
Doncs més detalls de les victòries d'Olot, Hoquei Olot i Club Tenis Taula Olot a banda de la resta d'actualitat esportiva del cap de setmana de casa nostra d'aquí uns minuts a la sintonia de Ràdio Olot amb el tercer temps d'en David Planella. Gràcies un dia més per la seva confiança. Més informació a Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.